Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí amb en Miquel 40.
Us hauria de caure la cara de vergonya. A tots aquests que celebreu que es detingui i s'empresoni en Carles Puigdemont, us hauríeu de ruboritzar quan canteu Puigdemont a prisión perquè, segons vosaltres, ha vulnerat la llei. Recordeu que Bèlgica és el país de la Unió Europea amb més garanties jurídiques i que Espanya és a la cua en la mateixa matèria. I abans de dir que en Puigdemont ha fugit per cames, pregunteu-vos on preferiríeu ser vosaltres si tinguéssiu cap problema amb la justícia. I a més, ho dieu vosaltres, que doneu suport al partit més corrupte de la història d'aquest país, amb un govern que ha impulsat lleis que laminen drets bàsics, que penalitza les energies renovables per beneficiar els lobbies de l'energia, el país amb més possibilitats en la matèria, per cert. Ho dieu vosaltres, que teniu un govern que es va fondre el fons dedicat a les pensions i ara ha demanat 11.000 milions d'euros, i torno a dir, 11.000 milions d'euros, a crèdit per poder seguir pagant pensions. Teniu un govern que genera 220 milions d'euros de dèficit al dia i, a més, presidit per un senyor que se sàpiga, ha cobrat 350.000 euros en diner negre, més el que no se sap, i en un partit que ha pagat 1 milió d'euros en diner negre per renovar la seva seu, que utilitza la justícia per atacar l'adversari, que situa la justícia al lloc 98 d'un rànquing d'independència judicial de 144 països. Vosaltres brameu quan encanteu Manolo Escobar a les manifestacions mentre reivindiqueu Espanya com un país modern. Insulteu els mitjans públics catalans, però no us cau la cara de vergonya quan veieu tertúlies a Ràdio Televisió Espanyola, a Telecirco, a La Secta o d'altres, on la pluralitat es reparteix entre l'extrema dreta espanyola i l'esquerra espanyola. Però tots podeu postular sobre Catalunya sense gairebé ni trepitjar-la. Tinc amics periodistes que parlen de Catalunya Ràdio com si fos el dimoni, però no els hi cau la cara de vergonya de treballar a la COPE, a Ràdio Nacional d'Espanya o a la SER més regressiva des de l'inici de la democràcia. Sabeu què? En Puigdemont, el qual jo no vaig votar, en seu parlamentària va dir que portaria el país a la preindependència. Segur que aquest govern s'ha equivocat molt, però va ser votat. En canvi, jo no recordo que el programa electoral del PP si digués que es donarien per perduts 70.000 milions d'euros donats a la banca sense exigir-li habitatge buit per lloguer social. Tampoc hi vaig llegir que milers de milions de diner públic acabarien a Suïssa o a les butxaques de Florentino Pérez. Recordeu el cas Castor, el túnel del Pertús, les radials de Madrid... El programa del PP tampoc deia que les comissions d'investigació per casos de corrupció es tancarien en fals. I els que sou fans de Ciutadans... Doncs res, el vostre president va prometre que no faria president a Mariano Rajoy per la corrupció del partit. En Pedro Sánchez, també, el PSOE, va ser rellevat per l'establishment del seu partit que va interpretar els estatuts per fer-lo fora i després de rajar de les empreses de l'IBEX i de mitjans infectes com el país, quan ha tornat, empès pel vot popular, ha traït tot allò que deia defensar. Els que critiqueu que en Puigdemont ahir no respongués més de 5 preguntes, recordeu que ha fet fins a 18 entrevistes en mitjans en fins a 4 idiomes diferents, tot això en 2 anys, per cert. S'ha sotmès a un programa de televisió sent entrevistat per ciutadans anònims que el van destripar i que el president del vostre democràtic estat ha fet només 6 entrevistes en 6 anys. Fa rodes de premsa, moltes d'elles sense preguntes, i ha arribat a comparèixer en una televisió de plasma sense cap d'aquests periodistes tan íntegres tingui els nassos d'aixecar-se i marxar. Recordeu que cap de les veus públiques que vosaltres defenseu ha condemnat els atacs a un mitjà de comunicació. I recordeu que totes les vostres manifestacions, torno a dir, totes les vostres manifestacions, hi han hagut incidents de grups ultres, nazis o d'extrema dreta que en un país civilitzat serien perseguits. A Espanya això no passa, perquè qui les organitza, aquestes manifestacions, és una entitat fundada per membres de l'extrema dreta i, a més, amb connexions amb l'ala més dura del Partit Popular i amb un pressupost de procedència més que dubtosa. Per tot això, i tantes d'altres coses, si vosaltres no teniu més arguments que el trencament de la legalitat per justificar càntics i celebracions quan s'amenaça un president que no ha fet res més que intentar complir el seu programa electoral, per vergonya pròpia i aliena, us valdria més callar, abans que no pas seguir cantant Puigdemont a prisió a ritme de Manolo Escobar. Espanya fa temps que està trencada, però no és per la crisi territorial. És per la crisi de sentit comú i de valors que ofusca tanta gent que prefereix que li robin els diners abans que la idea d'un país que li han venut. Són les 8 del matí i 5 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Martí Seguer, que ens porta la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia. El dijous comença amb alguns núvols baixos a primera hora del matí i amb un dia dominat per l'ambient assolellat. Temperatures màximes que arribaran als 22 graus i als 6 de mínima. Per tant, contrast entre el migdia i les primeres hores del matí. I els propers dies, divendres, un dia molt similar al d'avui, però a partir del dissabte ens creua un front que ens deixarà el cel força ennuvolat i amb precipitacions.
Gràcies, Martí. Anem als titulars. Titulars de les notícies més destacades que us explicarem en aquest supermatí d'avui amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Santa Cristina d'Aro abaixa un 5% l'impost de béns immobles de naturalesa urbana per l'any vinent. En canvi, apuja les taxes d'escombraries, del servei de comprovació del qual hi estupefaents i del servei del casal. Les ordenances han tingut del vistiplau de l'equip de govern i de Convergència i Unió i Junts a l'oposició.
L'Audiència de Girona absol el jove acusat de violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell de l'any 2015. La sentència assegura que la versió de la víctima té contradiccions i que no li pot donar una credibilitat suficient. Sosté que acusat i víctima van tenir relacions sexuals i no s'ha acreditat que la noia no les consentís.
L'Ajuntament de Palamós i Mifas analitzen les barreres arquitectòniques del municipi. Representants del consistori i de l'associació han dut a terme un recorregut amb cadira de rodes per comprovar les principals dificultats amb què es troben les persones amb mobilitat reduïda. Ha de servir per concretar les actuacions que cal resoldre.
Bellcaire qüestiona festes locals. En un procés participatiu demanen als veïns si cal canviar la data de la festa major o quin pressupost cal destinar a les festes. També es pregunta pel model organitzatiu de la festa major, la festa petita, les festes de Nadal o el Carnestoltes.
L'hotel a l'Àbriga de Sant Feliu de Guíxols tanca temporalment fins al març. Els responsables d'aquest hotel de luxe asseguren que aprofitaran la temporada baixa per fer reformes i millorar els espais. La L'Àbriga va obrir fa poc i després de problemes per algunes irregularitats durant el procés de construcció.
El nou curs a l'Escola de Circ de la Bisbal d'Empordà ja està en marxa. L'edició d'enguany comptarà amb gairebé 100 alumnes repartits per 5 municipis de l'Empordà. Una novetat d'enguany és la programació lectiva de classes de circ a educació física amb les escoles de primària de la Bisbal i Forallac.
Nova derrota del corredor Mató Palafrugell a l'hoquei Lliga. Els de Xavi García cauen a casa davant l'Alcoi per 1-3 i només han guanyat un dels 5 primers partits a la màxima categoria estatal d'hoquei.
Són les 8 del matí i 8 minuts.
Supermatí.
Avui entrevistarem en David Font, que és l'alcalde de Bellcaire, on estan pensant si canviar el dia de la festa major i ho faran a través d'una consulta popular. Entrem en matèria. El ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha decidit de baixar un 5% l'impost de béns immobles de naturalesa urbana per l'any vinent. Tot i això, s'han apujat les taxes d'escombraries, del servei de comprovació del qual i estupefaents i del servei del casal. A més, s'ha creat uns barems per poder fixar els costos de les construccions, David Parreño.
Les ordenances s'han aprovat amb el vot dels grups de l'equip de govern, però també amb el suport de CiU i Junts, que estan a l'oposició. La rebaixa de l'IBI afecta el tipus impositiu de gravamen per als béns de naturalesa urbana, mentre que l'IBI rústic no es toca. Per contra, la quota tributària de les escombraries es puja un 14% per cobrir l'augment del cost d'aquest tractament, com marca l'Agència Catalana de Residus. L'altra taxa que puja és la dels controls d'alcohol i estupefaents i la que afecta el servei del casal d'estiu. La resta d'ordenances fiscals es mantenen congelades, a més de mantenir un ampli paquet de bonificacions que segueix la línia d'aquest any.
Les 8 del matí i 10 minuts. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
L'Asiàtic és el mercat de turisme del futur, o almenys així ho preveu el patronat de turisme Costa Brava Girona. El seu director de màrqueting, Jaume Marín, ha explicat a Ràdio Capital que a l'Àsia hi ha molta inquietud per la Costa Brava. Marín és el membre del grup que la setmana passada va anar a Singapur a promocionar la nostra demarcació en una de les principals fires de turisme de tot Àsia.
La fira s'anomena ITB Àsia i reuneix prop d'11.000 professionals del sector turístic d'arreu del món. Marín assegura que el turisme asiàtic és el futur, tot i que l'Empordà representa una petita proporció del nombre de turistes, això canviarà. Un dels motius és que la classe mitja asiàtica està creixent amb un nivell adquisitiu alt. Tenen poques vacances i quan viatgen gasten 4 vegades més. Marín explicava que què demana el turista asiàtic.
Tres coses que pregunten molt. Primera és Dalí, tota l'obra i tots els indrets on poden trobar obra i del geni. Llavors, sobretot turisme, negocis, gent que vol vindre a grups en reduïts de 100, com màxim 100, 150 persones i volen vindre a fer les seves reunions de negocis aquí. I després ja Girona com a gran capital.
S'espera que en els propers 3 anys el 10% del 1,5 milió de turistes que venen a Catalunya vagin a les comarques gironines. Ara bé, el turisme asiàtic no serà un turisme de platja perquè tenen destinacions més properes que ja ofereixen platja.
Destinacions que ja ofereixen platja, però no ofereixen les platges que tenim, Dani?
Exacte, però escolta, mira, hi ha gent per tot.
Els asiàtics no han vist la Cala Estreta, per exemple.
Per exemple.
Vinga, va, anem a temes judicials. I us expliquem que l'Audiència de Girona absol el jove acusat de violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell durant l'any 2015. S'enfrontava a una pena de 4 anys de presó. La fiscalia va sostenir que la relació sexual no va ser consentida, però l'acusat va dir que sí que hi havia consentiment.
El jove alega que feia dies que tontejaven per WhatsApp i que s'havien liat anteriorment. Els fets van passar el 20 de juliol de fa 2 anys, quan tots dos van decidir quedar. La sentència ara assegura que la versió de la víctima té diferències i contradiccions importants i que, per tant, el tribunal no pot donar credibilitat suficient a la seva declaració. La sentència conclou que van mantenir relacions sexuals sense que s'hagi pogut acreditar que la menor no ho consentís.
I de Palafrugell saltem de tema i saltem també a Sant Feliu de Guíxols. I ho fem per explicar-vos que l'hotel a l'Àbriga de Sant Feliu tanca temporal fins al mes de març, Eugènia Güell.
Segons han comunicat, aprofitaran la temporada baixa de la Costa Brava des d'ara al novembre per fer reformes i millorar els espais. L'hotel de luxe fa poc que va obrir i, de fet, les obres de construcció van quedar paralitzades aquest mes de juliol perquè l'àrea d'urbanisme hi va detectar irregularitats. Segons han comunicat, però, aquesta vegada les reformes estarien destinades a perfeccionar els seus serveis.
I de Sant Feliu saltem a Palamós perquè l'Ajuntament i MIFES analitzen les barreres arquitectòniques del municipi. Representants del Consistori de l'associació han dut a terme un recorregut amb cadira de rodes per comprovar in situ les principals dificultats amb les que es troben les persones amb mobilitat reduïda, Toni Selles.
El recorregut sortia de la biblioteca municipal i passava per diversos carrers de la zona de l'Eixample de Palamós. La comitiva l'integraven l'alcalde Lluís Puig, el regidor de brigada Joan Barba, el president del grup MIFES Albert Carbonell i el soci de MIFES Artur Altabàs, juntament amb diversos tècnics de l'àrea d'urbanisme i via pública.
projecte. L'objectiu era experimentar in situ els problemes que el municipi planteja a les persones que van amb cadira de rodes o que tenen mobilitat reduïda. Aquesta experiència ha de servir per focalitzar les principals situacions que cal resoldre per facilitar l'accessibilitat i mobilitat a aquest col·lectiu. S'han detectat problemes com els desnivells entre el gual de la vorera i la calçada, deficiències en els aparcaments per a vehicles de persones discapacitades, voreres estretes i rampes excessives. L'Ajuntament de Palamós té en marxa un pla de millora de voreres amb un increment de l'amplada i la col·locació de diversos guals. L'any que ve preveu construir més de 2.400 metres lineals de noves voreres.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
És un quart i un minut de 9 del matí. A Bellcaire han començat una consulta per repensar les festes locals. A partir d'avui fins al 10 de novembre es pot votar al mateix ajuntament omplint un formulari. La consulta arriba a qüestionar fins i tot si cal canviar el dia de la festa major, Dani.
El formulari demana si els veïns estan d'acord amb el model d'organització de les festes populars. A més, demana si cal variar el pressupost de 20.000 euros destinat a les festes, sabent que qualsevol canvi suposaria modificar altres partides pressupostàries municipals. El formulari també demana si els veïns estarien d'acord en reduir un 20% el pressupost de la festa major per dedicar-lo a millorar equipaments municipals. Aquest dimarts ja es va poder votar, ja es va poder participar durant la festa de la Castanyada.
Doncs aquesta hora del matí, nosaltres el que fem és saludar l'alcalde de Bellcaire, el senyor David Font. Senyor Font, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Font, Bellcaire se suma també a la moda de consultar coses a la gent?
Bueno, més que una moda, jo crec que és una tendència pues, a demanar l'opinió en el poble, a la ciutadania, de tots els aspectes que els hi puguin que puguin interessar. Crec que és obrir una mica el que són els consistoris en el poble, i això jo crec que és positiu. No és una moda, però que hagi vingut per quedar-se, això.
De totes maneres, Bellcaire no és la primera vegada que s'hi fan processos participatius. L'any passat ja ho vam veure quan els veïns van decidir diverses propostes, com decidir ampliar l'arbrat, posar un cartell al safareig, construir vorera a l'entrada del poble. Es preveuen més consultes per anar fent a la gent de Bellcaire?
Sí, es preveuen consultes periòdiques i si més no una cada any, perquè la gent pugui opinar-hi de diferents aspectes. L'any passat es va fer un procés de pressupost participatiu per decidir a veure on tenia d'anar part de les inversions que es feien en l'any 2016. Uh-huh. Aquest any s'ha decidit demanar a veure quina és l'opinió de la festa major, no?
Alcalde, és veritat que hem parlat fa un moment de moda i segur, i és cert que la paraula tendència és més adequada. La tendència que ja fa un any llarg, gairebé dos, o millor dit, en el que anem d'aquest mandat, que diversos ajuntaments es van sumant a les iniciatives de demanar l'opinió dels ciutadans sobre diferents aspectes, el que em crida l'atenció és que generalment són aspectes que impliquen partides pressupostàries petites. No sé si Bellcaire, i aquesta és una pregunta que he fet a cadascun dels alcaldes amb els que hem parlat del tema, no sé si a Bellcaire es plantejaria l'opció de consultar la gent sobre temes, diguem-ne, estructurals que fan referència, no sé, a plans urbanístics o a la integritat dels pressupostos públics.
Jo crec que sí, jo crec que la tendència ha d'anar cap aquí, ha d'anar a augmentar i que cada vegada sigui més participatiu. Aquí, lo positiu és que al final el poble realment se sent seva les decisions, les opinions i les decisions que es prenen en un consistori. No n'hi havia prou o no n'hi ha prou amb anar cada 4 anys a votar un equip de govern, sinó que és bo pues, que es decideixin. I sobretot, no només aspectes com ara el part d'on es destina el pressupost, o com ara aquesta consulta que fem, sinó que es puguin fer aspectes més estructurals. No?
Uh-huh. Bé, escolti, veurem com funciona. Tenen alguna previsió de participació o hi ha algun mínim sobre el qual vostès diguin si ens participa X% de la gent que hi ha empadronada al poble, podríem donar-la per molt bona?
A veure, jo crec que cada cop que es fa una consulta, la ciutadania veu que realment sí es realitzen el que realment es decideix, doncs això pues, dona poder en aquestes consultes i cada vegada hi haurà més participació.
Uh-huh. El formulari de participació pregunta, per exemple, la primera pregunta és: pensa que s'hauria de canviar la data de la festa major? I en cas que hagi contestat que no a la pregunta anterior, passi directament a respondre a la pregunta 3. Per què es comença el formulari preguntant per la data de la festa major? Hi ha algun problema al voltant d'aquesta data de la festa o d'on surt la necessitat de preguntar sobre aquest tema?
Simplement, aquesta consulta ve de que nosaltres hem escoltat la veu del poble i ja fa temps, ja fa anys, doncs, que la gent mateixa, la gent del poble ens està comentant de que s'hauria de canviar la data de la festa major, més que res perquè per la data on te queda, no? Sí que potser anys enrere o temps enrere doncs tenia un sentit tenir la festa major d'aquesta data, i ara sembla doncs, que la dinàmica de la societat, la dinàmica del poble va cap a un altre sentit. Doncs hem vist oportú de dir, doncs, escolteu, el que es diu en el carrer, doncs consultem-ho i tothom pugui opinar, tothom pugui saber si som només uns quants o som molts, no? Vull
dir, ara m'està
l'opinió del carrer i portar-la a una consulta.
Ara m'està deixant amb la curiositat de quan és la festa major de Bellcaire, la data exacta.
La data exacta sempre és 29 i 30 d'agost.
29
és la data del patró.
I per quin motiu creu vostè que s'hauria de canviar? O vaja, vostè em deia, hem anat sentint la gent que proposava canviar-la. Per quin motiu exactament?
Més que el meu motiu és les dates on te queden. Queden entre el final d'agost, queden entre dos festes molt grans, que són els pobles que tenim més a prop, tant l'Escala com Torroella. Abans les festes eren més marcades en un parell de dies, ara les festes de pobles més grandets, si es pot dir, s'allarguen. I, bueno, per poder... També la festa del patró potser sí que té un sentit, però per la gent que vol una festa potser més lúdica, doncs, voldríem canviar. Bueno, és escoltar l'opinió, més que res escoltar l'opinió.
Molt bé, segons vostè, quan creu que s'hauria de fer la festa major de Bellcaire?
No, la meva opinió és una opinió més. No tinc una data
determinada. És l'opinió de l'alcalde, eh?
És l'opinió de l'alcalde, però a l'hora de fer una consulta és una opinió més. No tinc una opinió predeterminada, ni la meva opinió crec que l'hagi de manifestar ara, no? Perquè és una opinió més, la veritat. Primer, si es vol canviar, en aquesta consulta fem si es vol canviar. Si es vol canviar, farem un altre procés per veure quina és la data que té més consens de la gent del poble que pugui canviar la data. Uh-huh. Però no és l'important si jo o un altre pensem que ha de ser una data concreta, sinó que la gent realment pugui ara opinar si s'ha de canviar o no s'ha de canviar. Si no s'ha de canviar, no cal dir més dates. Si després es decideix que s'ha de canviar, ja buscarem entre tots les dates que s'hagi de proposar al poble.
Senyor Font, canviem de qüestió. La setmana passada vam conèixer que la Generalitat, abans de la destitució per part del govern espanyol del govern, va adjudicar les obres d'una rotonda, de la rotonda aquesta d'Ullà, que és una obra molt reivindicada a tota la zona del Baix Ter. De fet, va ser una de les últimes obres adjudicades per part d'aquest govern abans de l'aplicació del 155. La primera pregunta és: quina valoració fa d'aquesta adjudicació i quin és el grau d'importància que pot tenir aquesta infraestructura? I la segona, no sé si tem vostè que a partir d'aquest 155 o del mateix procés que ve vivint al país es puguin paralitzar altres obres, altres inversions que en el seu dia el conseller Josep Rull ja va comprometre pel territori.
A veure, l'adjudicació d'aquesta obra de la rotonda tan reclamada i tan necessitada des de fa temps, doncs és una adjudicació i una notícia molt, molt positiva. Molt positiva perquè era un punt perillós, era un punt negre dintre de la nostra carretera. En quant a que si les conseqüències del 155 són conseqüències que, com podem preveure, són molt negatives, ja no només en tema d'inversió, sinó tots els temes. Esperem que això es pugui frenar, que això es pugui anul·lar i que el poble de Catalunya realment reivindiqui els seus drets i anul·li tota aquesta bestiesa que s'està fent des del govern de Madrid.
I sobre aquestes inversions que deia que es van concretar en el seu dia amb una visita del conseller, quin grau de credibilitat o de fiabilitat en el seu compliment li dona l'alcalde de Bellcaire a dia d'avui?
100%.
Taxatiu, eh?
No tenim per què dubtar, ni tenim de... perquè si s'ha adjudicat la setmana passada, s'ha adjudicat perquè es tenia totes les eines per poder-ho fer. Aquí el que sí que no puc dir al 100% és les reaccions i els actes que van fent doncs, des del govern de Madrid. Però, com he dit abans, esperem que puguem neutralitzar i anul·lar tota aquesta bestiesa.
Aviam què passa amb aquest aspecte. Encara una última qüestió, senyor Font. A principi de curs vam saber que l'escola d'Ullà havia augmentat d'alumnes gràcies a uns barracons que hi han posat al pati. Albons, Bellcaire i Ullà, esteu, són tres pobles units per una zona escolar rural, diguem-ne. Es preveu alguna actuació a l'escola de Bellcaire en aquest sentit? Ampliar-la mitjançant barracons o alguna infraestructura similar?
No. Ara mateix nosaltres ja hem acabat les obres d'ampliació de l'escola. Els hem realitzat l'anterior legislatura i part d'aquesta. Ja vam fer les obres pertinents, que per cert aprofito per donar les gràcies en el Departament d'Ensenyament per l'ajuda que ens va fer i que sempre ha apostat per l'escola rural. Això sí que és veritat. I esperem que pugui continuar apostant per l'escola. Però nosaltres ara mateix, per la ràtio que tenim, l'ampliació que hem fet aquests últims 4 anys ja és suficient.
Vostès aposten per aquest model d'escola rural?
Exacte, sí, 100%.
Quina és la diferència versus el model convencional? Si és que me la pot detallar una mica.
Sí, és un ensenyament molt més proper, és un ensenyament molt més arrelat en el que és la terra. Sortim de les massificacions i a més li donem un empadurament a el que és el poble. Uh-huh. És molt important que cada poble o molt a prop hi hagi una escola, hi hagi una escola rural. Això és el motor del poble. D'acord? A part de l'ensenyament és molt més proper, és molt més individualitzat. Uh-huh. I això es nota.
Senyor Font, vostè diu que és un tipus d'ensenyament més arrelat a la terra. En una comarca on el sector primari ha anat cada vegada més en detriment de factors econòmics com el turisme, per exemple, aquest model d'escola rural podria arribar a garantir la subsistència o fins i tot l'increment de persones que es dediquin a l'agricultura, a la ramaderia, al sector primari?
A veure, no hi té un sentit primordial amb això, però sí que potser és una de les eines que podem fer servir per tal de mantenir doncs, aquesta essència rural que tenien els pobles.
Aviam si som capaços de recuperar-la una mica entre tots plegats. Senyor David Font, alcalde de Bellcaire, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Vinga, bon dia, adéu-siau.
D'aquí a 3 minuts seran 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
De Bellcaire anem cap a Palamós. I ho fem per explicar-vos que el Museu de la Pesca, que ja porta 15 anys d'activitat, està esdevenint un referent per les institucions i entitats dins de l'àmbit del patrimoni pesquer de l'Estat, Eugeni Agüell.
Últimament, els seus responsables han estat convidats a diverses conferències, seminaris i jornades arreu d'Espanya. L'última va ser el passat 27 d'octubre, quan el director del Museu de la Pesca, Miquel Martí, va anar al 4th Seminari Internacional sobre Estudis de Pesca. També van anar a Galícia, on van participar en una taula rodona, o a Lleida, on hi van explicar la seva experiència en la comercialització de productes de proximitat.
I el nou curs a l'Escola de Circ de la Bisbal d'Empordà ja està en marxa. L'edició d'enguany comptarà amb gairebé 100 alumnes repartits per 5 municipis de l'Empordà, Gerard Escaig.
La iniciativa aposta per potenciar i motivar la pràctica del circ com a eina cultural, unes pràctiques que es porten a terme a la Bisbal d'Empordà, Castelló d'Empúries, Camallera, Forallac i Begú. La novetat d'enguany, però, és la programació lectiva de classes de circ, educació física, amb les escoles de primària de la Bisbal d'Empordà i Forallac.
I no deixem l'àmbit educatiu. En aquest cas a Begur, però l'escola Doctor Arruga del poble compta amb una nova biblioteca. El nou equipament s'ha ubicat en una altra aula que té la mateixa superfície que l'anterior, però aquesta té més llum natural i no té pilastres.
A l'espai s'han creat dos espais diferenciats segons l'edat. A més, s'ha pintat en colors blavosos perquè l'espai es diu la Mar de Llibres, que convida a seure i llegir. La biblioteca aplega més de 2.500 llibres i serveix per fer lectura durant l'horari escolar. L'acte inaugural ha comptat amb la presència de l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, la regidora d'Ensenyament, Maite Martín, i la d'un representant de la Central de Biblioteques de Girona.
Gairebé 8:45 del matí, amb els esports. I justament amb aquesta música, per explicar-vos que en el dia del Tots Sants el Palamós va perdre una gran oportunitat per allunyar-se del descens, però la va desaprofitar, i amb la manca de punteria fa que els de Vicenç Fernández s'enduguin només un punt del camp del Vilassar de Mar, el cué de la Lliga, Pedro Ruiz.
El conjunt groc i blau va empatar 1-1 al municipal Xavier Ramon, el fortí del Vilassar de Mar, que és el cué de la Lliga. Si bé els basempordanesos van portar la batuta del partit, no van saber aprofitar novament la multitud d'ocasions que van tenir. Al llarg de la primera part, la intensitat la posava l'equip de Vicenç Fernández, però als dos conjunts els costava molt superar tres quarts de camp. Els xuts no van ser massa precisos fins al minut 44, quan el Palamós es posava per davant el partit amb un gol de remat d'Isma Traoré. A la represa, el Degà va intensificar la seva pressió i Bonaventura va tenir dues ocasions de gol molt clares al minut 48 i 66, respectivament. La manca d'efectivitat és la tònica que s'està repetint, malauradament, en els darrers partits del Palamós, i això té dures conseqüències. En una de les úniques aproximacions a la meta defensada per Nordine, el Vilassar aconseguia arrencar un punt d'un maig que tenia perdut fins al minut 88. L'autor va ser Omar. El tercer empat del conjunt palamosí en 13 jornades els deixa amb 9 punts i els de Fernández cauen a la penúltima posició. Aquest diumenge a les 12 del migdia els groc i blaus rebran la visita del Cerdanyola, que també necessita amb urgència sumar, ja que és 16.
Supermatí.
I us expliquem també en hoquei que el Palafrugell, que recordem que aquest any ha debutat a l'hoquei Lliga, perd a casa contra l'Alcoi per 1-3 i ja acumula 4 derrotes. Ja acumula 4 derrotes en 5 jornades.
Els visitants no es van deixar sorprendre pels locals i van ser superiors. De fet, només començar el partit, al cap de 14 segons, l'Alcoi ja guanyava amb un 0-1 anotat per Pere Canyelles. Les ocasions les posaven els visitants, però quan restaven 5 minuts pel final de la primera part, el conjunt entrenat per Xavier García atacava la porteria rival i al minut 24 del partit, Gerard Pujol empatava el maig. A la segona meitat, l'Alcoi va sortir amb les idees més clares i al minut 4, després de la represa, anotava l'1-2 Maxi Oruste. Quan faltaven 14 minuts pel final, Matías Arnaez sentenciava el partit amb l'1-3. Al termini de la cinquena jornada, el corredor Mató Palafrugell és 14è amb 3 punts. Aquest dissabte, a 8:45 del vespre, es produirà el primer derbi gironí de la temporada al camp del Lloret, que és 13è amb 4 punts.
I tenim una altra història encara per explicar-vos. Perquè comencen a canviar la gespa del camp de futbol de Vilartagues de Sant Feliu. Seguida sent de gespa artificial, que a causa del desgast ja no permetia celebrar-hi partits, Gerard.
Encara que durant els últims anys ja s'havien fet algunes reparacions, l'any passat els clubs de la zona ja van decidir disputar les competicions en un altre camp. Aquest canvi de gespa té un cost de quasi 140.000 euros i ha estat adjudicat a l'empresa Mondo Ibèric S.A. Les feines duraran fins a 6 setmanes i canviaran l'actual base per una de làtex. També s'està estudiant la possibilitat de construir una nova graderia que abasti tot el lateral. Una de les opcions seria que a l'interior hi haguessin els vestidors, un gimnàs i dependències per als clubs.
Gràcies, Gerard. Escaig, aqua el constipat, sisplau. I acabat el resum informatiu de casa nostra. És el moment de posar-hi una mica de reflexió, una mica de serenor, que avui, a partir del comentari diari que tenim, ens arriba a través de l'Andreu, del politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Fa poc, Yolanda Bustos parlava dels ingredients protagonistes de la cuina catalana per Tots Sants. Es parlava de la tradicional castanyada i de la importància que aquesta té actualment enfront del que és un fenomen viral a tot el món, el Halloween. És curiós, en una època en què els catalans portem uns mesos defensant el que considerem la nostra nació, que oblidem la defensa d'un element essencial per qualsevol teòric del nacionalisme, la cultura popular. Caminant per les localitats catalanes es poden veure milers d'estelades per tots els carrers, però en canvi, just al costat trobem el cartell publicitari del Halloween, una festivitat econòmicament rentable. Si bé és veritat que des de les institucions catalanes es pretén defensar aquesta bonica tradició, ens trobem com actualment el màrqueting utilitza el Halloween per poder crear un incentiu comercial que treu un rèdit econòmic major que la venda de castanyes, boniatos i panellets. Per a molts joves, actualment consideren part de la seva cultura una festivitat que no té més que una voluntat consumista. No crec que sigui dolent incorporar noves tradicions i cultures en l'ideari nacional, però sí que crec rebutjable que se n'introdueixin per motius comercials. Potser la fraternitat d'una família al voltant d'una llar de foc i l'olor de les castanyes acabades de fer no és un incentiu econòmic suficient, però per mi, com la llengua, aquesta forma part de la meva nació i per aquest motiu crec que és responsabilitat de tots els catalans i les catalanes defensar-la.
Clar i català, el comentari de l'Andreu Paneque d'avui que podeu tornar a escoltar sempre que vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a 4:05 de nou tenim temps per fer un repàs a l'actualitat general. I és que amb alguns consellers citats i ja gairebé arribats avui a l'Audiència Nacional, la Fiscalia General demanarà presó provisional per la fugida del president Puigdemont i per 4 consellers que encara són a Bèlgica amb ell. Les mesures cautelars han estat fortament marcades per les passes del president Alba Lejide.
El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, reforça la seva decisió de demanar presó per als 6 aforats de la mesa del Parlament i els 13 membres del govern de la Generalitat després de la decisió del president cessat Carles Puigdemont i 4 exconsellers de quedar-se a Brussel·les davant la citació per avui i demà de la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. Així doncs, per Maza, el risc de fuga s'ha convertit en l'argument central.
A més, la Fiscalia es mostra contrària a la proposta de la declaració de Puigdemont a través de videotrucada.
Això mateix. Segons fonts jurídiques, el Ministeri Públic informarà en contra de donar-li l'opció que declari per videoconferència si finalment ho demana el lletrat de Puigdemont de manera formal i si la jutge Carmen Lamela demana conèixer el criteri del fiscal.
I una de les conseqüències del procés català i de la independència d'aquest país és que gairebé no es parla d'altres temes i que notícies que en altres moments tindrien una rellevància capdalt han passat, no a segon terme, però sí que han passat una mica més desapercebudes, tristament per nosaltres, cal afegir-hi. Per exemple, un atropellament múltiple a Nova York va deixar fins a 8 morts, o que sapiguem fins al moment. El presumpte responsable de l'atemptat ja ha estat detingut i es troba en custòdia judicial.
El terrorista de l'atemptat d'aquest dimarts a Nova York va preparar l'atac durant setmanes i ho hauria fet en nom de l'Estat Islàmic, seguint instruccions que dona el grup terrorista a les seves xarxes. A l'interior del vehicle amb el que va perpetrar l'atemptat es van trobar notes escrites en àrab en què es llegia que ISIS durarà per sempre, segons ha informat la policia.
7 minuts per sobre de 9:15 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Ignasi, bon dia.
Sí, bon dia.
Què dius? Anava xerrant de fons. Què passa?
Què tal?
Bé, home, i tu?
Bé. Te sento així de fons, també.
Em sents de fons? Aviam, un moment. A veure si ho solucionem. Ara com em sents?
Igual.
Igual. Vaja, home, sí. I ara per què em sents així igual?
Però bé, és igual, ja te sento, t'entenc.
Molt bé, bueno. Com sempre sabeu, l'Ignasi Arbat és el director del programa Ningú és Perfecte, que en aquesta casa s'emet cada dijous a partir de les 10 del vespre. I avui amb l'Ignasi volem parlar. De què parlarem en aquest Ningú no és Perfecte?
Doncs avui, mira, estem de celebració, fem el programa 700, que vam gravar ja fa unes setmanes en públic en directe a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. I va ser un especial dedicat a Regreso al Futuro. Vam parlar amb un professor científic que és el Miquel Barceló, que també és escriptor. música en directe, i a més ens vam imaginar com seria el Ningunes Perfectes si s'hagués fet en els anys 80.
Ah, i com seria? A veure, tenim alguna idea o no?
Home, sí, clar, hi haurien cartes, per exemple.
Clar.
La cosa sonaria una mica radiocaset, també. Parlaríem de...
Sí, una mica com aquesta trucada d'avui, no?
Sí, exacte, més o menys, sí, sí. Imagina't. Jo què sé, què més? Ens escoltaríem Madonna, repassaríem la Superpop, no? Aquella revista mítica dels anys 80 entre les adolescents.
Trucaria l'audiència per dedicar bandes sonores, poder?
Exacte, exacte, tindríem trucades, sí, sí, una mica això, no?
Molt bé, home. Doncs escolta, això ho escoltarem avui aquest vespre a partir de les 10 a Ràdio Capital i a través del nostre web, sempre que vulgueu, radiocapital.cat, podeu recuperar tots els capítols del Ningú no és perfecte. I com a dijous que és, i per tant a les portes d'un cap de setmana, som també, per tant, a les portes d'una sèrie d'estrenes de pel·lícules que amb l'Ignasi repassem.
Doncs va, comencem per la primera.
Vinga, som-hi.
La Batalla de los Sexos seria la primera. És una comèdia, per entendre's. Està bé, és divertida. Trobem actors com, per exemple, Steve Carell, que és el protagonista de The Office, que aquí interpreta un extenista retirat. I, per altra banda, tenim l'Emma Stone, que ja només ja per això, segurament la pel·lícula ja valdrà la pena.
Sí. Va,
per descomptat. Que interpreta una jove tenista. Aleshores, això està basat en una història real, que es van preguntar... Clar, ens hem de posar en situació. Estem en els anys 70, no? El tennis és un esport una mica d'aquella manera, homes-dones, comença a introduir-se la dona en el tema del tennis i es pregunten si realment una dona podria guanyar a un home en un partit de tennis.
Uh-huh.
Aleshores, el que agafen és un tenista ja retirat, que és el que interpreta l'Steve Carell, i ella és una jove, jove, 29 anys, ja potser les tenistes, uh-huh, moltes ja no hi són, no?
Sí. 29 anys. Deies un home retirat, l'agafen retirat per què? Perquè se suposa que estarà més dèbil i serà més fàcil guanyar-lo?
Ah, exacte, sí, dic, home, com que ella segur que no podrà, li donem una mica d'avantatge, no?
Clar.
Aquesta condescendència que, sí. En fi, això va passar l'any 73, està basat en fets reals, i la pel·lícula ens ho retrata així en format força de comèdia. Els directors són els de Little Miss Sunshine i Ruby Sparks, que és una parella de directors que són el Jonathan Dayton i Valerie Faris, que fan molt bones pel·lícules i aquesta fa molt bona pinta.
Home, anava a dir, si és Little Miss Sunshine, ja d'entrada és una garantia que ens farà riure la peli.
Sí, 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 jo crec que sí, per tant,
molt bé,
ho fiem.
Per tant, aquesta li fem un like, eh?
Sí, 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 clarament, clarament.
Molt bé. Què més tenim, Ignasi?
Mira, tenim una altra, una de les que va passar per Sitges, que és A Ghost Story. Jo aquí no sé si li hem de fer un like o un dislike.
Jo, com deu ser de por, no?
No és de por, no és de por.
Bueno, així encara.
No. Jo personalment li faig un dislike, però hi ha molta gent, o sigui, hi ha gent que li ha fet un like. És d'aquelles pel·lícules que creen controvèrsia, que agraden molt o que no agraden gens.
Per què?
Per tot. A veure, és una pel·li d'aquestes extremadament pretensiosa, lenta, molt lenta, que intenta fer metàfores sobre el pas del temps, la vida i no sé què, i tot està com fotografiat perquè tu t'hi fixis, o sigui, jo ho he trobat absolutament impostat i el que anava a buscar és un agradament claríssim i per mi és un producte totalment artificiós. A més, hi tenim de protagonistes a Casey Affleck, que per mi és dels pitjors actors de la història mundial. Recordem que aquest senyor va guanyar l'Oscar fa 4 dies, per Manchester by the Sea. Però bé, és que allà no deixava de fer el que sempre fa. I aquí és un actor que no vocalitza, que simplement xiu-xiueja, que no, i aquí està igual. Tot i que es passa, aviso ja, dels 90 minuts que dura la pel·lícula, 70 se'ls passa tapat sota un llençol.
Carai.
Sí, perquè la història és aquesta, és a dir, és una parella que ella es mor i que torna a casa seva en forma de fantasma, però torna de fantasma amb la iconografia clàssica del fantasma, no? És a dir, el fantasma del llençol blanc.
Hòstia.
Exacte. Sí, sí, doncs torna així. Clar, jo només ho explicaré. Que hi ha
Escolta, però és una mica heavy, no? Al segle XXI presentar un fantasma sota un llençol?
No, sí, sí, jo no sé com això s'estrena en sales, també aviso, perquè la gent... veu a Ghost Stories, pensarà que hi veurà allò i sortirà per cames.
Ah, és que em fot gràcia, has començat dient, no sé si fer-li like o dislike. No, això és un dislike claríssim, és un, això pinta de trunyo monumental.
No, sí, però jo t'he dit que va sortir gent allà a Sitges dient que era una obra mestra. Vull dir, jo aviso que segurament tindrà el seu públic, però jo és que de debò que és, em sembla, em va semblar un desastre de pel·lícula, eh?
Déu-n'hi-do.
I el Casey Affleck repeteix una mica els seus tics habituals. Jo, la veritat, que si la gent la va veure, que sàpiga molt bé on es fica, perquè es posen a portar un susto. Hi ha una escena a la pel·lícula, aviso ara, de Rooney i Mara menjant-se un pastís. Jo no sé si dura el plànol, un plànol fix d'ella menjant un pastís, un plànol que potser dura 6 o 7 minuts.
Ah, però per això li diuen que és una obra mestra, perquè aquestes coses...
Clar. Tu poses la càmera allà quieta filmant i una noia menjant un pastís durant 7 minuts...
I és una obra mestra, clar.
Una obra mestra, sí. En fi.
Déu-n'hi-do. Bueno, recordem el títol de la pel·lícula, ni que sigui...
A Ghost Story,
doncs pel·lícula que no heu d'anar a veure aquest cap de setmana, segons l'Ignasi Herbat. Bueno, i segons mi i segons jo també, perquè ara ja després de tot el que m'has explicat...
Sí, que cadascú faci el que vulgui, no?
No, home, no, res.
Jo aviso.
Aquí estem per recomanar o per rajar?
Clar, jo aquest rajo, clarament, cap problema.
Molt bé, A Ghost Story, doncs què més podem anar a veure, Ignasi?
Mira, ja ha estat aquests dies doncs Halloween i aquestes coses i ens arriben algunes produccions de terror. En aquest cas arriba una pel·li rara, ja també és estranya, és Enganxados a la Muerte, que aquesta és una seqüela d'una pel·lícula dels anys 90 que es deia Línia Mortal, que era un thriller així de ciència-ficció que va dirigir el Joel Schumacher i va protagonitzar el Kiefer Sutherland en aquells moments. És una pel·lícula que no va tenir massa èxit en el moment d'estrena, de fet no va funcionar gens, però que després, amb els passis de televisió i videoclub, doncs va tenir com una mica de ressorgiment. No?
Hòstia, videoclub, tu, quina gràcia.
Sí. No, esclar, és que estem parlant dels anys 90, que encara hi havia videoclub.
Sí.
Potser els anys 80 va ser el de l'explosió del videoclub, però els anys 90 encara va tirar fort, Clar, no havia internet, és el que teníem.
Sí, clar.
Quins temps, eh?
De fet, hem de recordar que Netflix va començar sent un videoclub, com aquell que diu.
Clar, és que a veure, Netflix no deixa de ser un videoclub. Tu pagues una quota...
Sí, però que era un videoclub de... No sé si de VHS, perquè crec que ja no hi eren, però sí de DVDs. Et portaven el DVD a casa, de fet. Era la gràcia que tenia Netflix.
Sí, és veritat. Sí. Imagina't com ha canviat la cosa, no?
Sí. Molt bé.
Molt bé. Doncs bé, en aquest cas és una seqüela ja bastant tardia d'aquella pel·lícula, no? Perquè, clar, ja han passat... més de 20 anys, i el que se fa Sutherland, que allà era un adolescent, aquí recupera el seu paper i aquí fa de professor científic. Recordem que la premissa és exactament el mateix, és a dir, posar en coma una sèrie d'adolescents, aturar el seu cor durant un temps molt breu, i que cadascun d'ells pateix una d'aquestes experiències properes a la mort. Aleshores, quan tornen en vida, veuran que les seves incursions en el més enllà les hauran de pagar d'alguna manera.
Molt bé, recordem el títol de la pel·lícula, doncs?
Enganxados a la Muerte.
I aquesta li fem like o no?
Doncs jo d'entrada no hi tinc massa confiança, ja t'ho dic, perquè no, tampoc hi ha ningú aquí que em cridi massa l'atenció. Tenim el Diego Luna, l'Ellen Page de protagonistes, bé, no sé, un repartiment que tampoc em sembla molt atractiu i aquesta, no sé, jo em quedo amb l'original, que vols que et digui, això em sembla una mica amb ganes de...
d'estirar el fil innecessària.
Sí.
Molt bé, Ignasi, alguna pel·li més així de rotllo molt ràpid?
Va, acabem, ja que de Crucifixion, no? Ens posàvem de terror, doncs a Crucifixion, que és de Xavier Gens, que mira, com que estrenava la pell freda, doncs va, hem pensat, ai, va, recuperem alguna pel·li d'ell que encara no s'hagi estrenat i que, doncs va, recuperen aquesta... i és una història de terror amb un sacerdot engarjolat a Romania per l'assassinat d'una monja a la qual estava realitzant un exorcisme. O sigui, ja sabem, exorcismes, dimonis, fantasmes i
possessions. Molts de sustos.
I capellans. Sí.
Molt bé. Ignasi Herbat, gràcies una setmana més i tornarem dijous.
Correcte, dijous tornem a estar aquí. Una abraçada.
Que vagi bé, una abraçada.
Adéu.
Passen 3 minuts de 3:15 del matí. I com sempre fem, abans d'entomar l'últim bloc del programa, us expliquem aquelles activitats en l'àmbit cultural, lúdic festiu, que podeu fer de la mà d'en Pau Ponseti, i activitats que, per cert, sempre que vulgueu, les podeu trobar condensades al nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Presentació a Palafrugell del llibre de Fernando Cardoso, Democràcia directa, ciència i desobediència civil, amb la col·laboració de l'Ateneu de Palafrugell, Pau.
El que planteja l'autor en aquest llibre són, bàsicament, dos tesis que s'haurien d'aplicar de forma general si el que es vol és transformar la societat actual per una de més justa. La primera, apostar clarament per models organitzatius d'autogestió i democràcia directa per poder prendre decisions col·lectives. I la segona, optar fonamentalment per la desobediència civil com a estratègia i tàctica per anar conquerint tot tipus de drets humans. A les 7 de la tarda tindrà lloc la presentació del llibre de Fernando Cardoso a la Biblioteca Municipal de Palafrugell.
I a la sala d'exposicions de l'Estartit ens proposen dues exposicions d'allò més diferents.
A les 7 de la tarda també hi haurà la inauguració d'aquestes dues exposicions que organitzen els Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí. Dues exposicions fotogràfiques d'allò més diferents que ens faran descobrir dos mons totalment diferents. La primera, l'home amic dels animals, ens mostrarà des de la fotografia la convivència que ja des d'anys hi ha entre els animals domèstics i els humans. L'altra, Natura Morta, ens mostrarà la bellesa que tenen amagada elements de la natura que potser mai ens havíem parat a mirar detenidament. Les dues exposicions es podran visitar fins al mes de desembre a la sala d'exposicions de l'Estartit.
I acabem aquest repàs a l'agenda marxant cap a Palamós, on a les 6 de la tarda hi ha l'hora de conte pels més petits de la casa.
A la Biblioteca Lluís Barceló, avui a l'hora del conte, el contacontes David Planes ens llegirà el llibre de Truges i Porquets. En aquesta lectura reviuran tres aventures diferents d'aquests animalets que no deixen de fer la vida impossible al malhumorat llop, que, per molt que ho intenti, no se n'acaba de sortir. Una activitat gratuïta que tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Biblioteca Lluís Barceló de Palamós i que va destinada a nens a partir de 3 anys.
Truges i porquets a 9 minuts perquè siguin les 9 del matí. Del dijous 2 de novembre, tal dia com avui... El dia com avui, dèiem, naixia la bailaora Carmen Amaya.
La ballarina i cantant va néixer l'any 1918 al desaparegut barri de Somorrostro, de Barcelona. De família gitana i filla de guitarrista de flamenc, va debutar amb només 6 anys acompanyant el seu pare i va treballar en diverses pel·lícules com Maria de la O, la hija de Juan Simón o Los Tarantos. Va formar el trio Amaya amb els seus pares i germans i va triomfar especialment a Lisboa i Buenos Aires. Es va casar amb el seu guitarrista Juan Antonio Agüero. Va morir a Begur, on va passar els seus últims dies a causa d'uns problemes renals que van posar fi a la seva vida l'any 1963.
I de la dansa passem al cinema.
Ah, ecco la fine del mondo. Fate vedere bene, non v'ho mai visto da giorno, l'ho sempre visto all'oscuro. Ma che fanno fatto ciò per le donne? Oh, ma ancora non sei morto? E poi mi hanno detto che la ora ammazza la gente. È sempre una morte onorata.
Això che esteu escoltant de fons és una de les seves obres mestres. Tal dia com avui, un 2 de novembre, va morir assassinat el director de cinema Pier Paolo Pasolini.
Pasolini va ser un dels directors italians més importants a les dècades dels 60 i 70, conegut per pel·lícules com Les mil i una nits, Acatone, on sempre ens mostrava personatges marginals, delinqüència i la pobresa que arrossegava Itàlia. Va morir l'any 1975 a mans de Giuseppe Pelosi, un jove marginal que el va embestir amb el seu propi cotxe en el conegut balneari d'Òstia. El presumpte assassí justificava el seu assassinat amb l'argument que el va matar perquè el director li proposava tenir relacions sexuals. Les investigacions no van convèncer del tot i sempre va surar en l'ambient les teories que certes persones del govern desitjaven la mort del director a causa de les crítiques que feia contínuament amb les seves produccions i els seus discursos polítics.
En qualsevol cas, el balneari era el balneari d'Hòstia, no d'Hòstia, eh? Hòstia és el que li va fotre amb el cotxe. I per acabar, us expliquem també que tal dia com avui va néixer un altre artista, la Katie Lang.
La cantant canadenca va néixer l'any 1961 a Alberta, al Canadà, i és considerada una de les grans veus dels anys 80 i 90 i també una gran defensora dels drets dels animals, així com una activista pels drets del col·lectiu homosexual. Ha estat nominada als Premis Grammy en diverses ocasions, guanyant l'any 1989 i el següent, així com a la millor actuació per Constant Craving, un dels seus èxits més celebrats.
Doncs el Constant Craving, segurament, no diré l'única, però sí una de les més conegudes cançons de la Katie Lang, que va néixer tal dia com avui, un 2 de novembre, però en aquest cas del 1961, i que, com sempre, aquestes efemèrides que ens porta en Marc Clapés ens serveixen per acostar-nos una mica més al final del programa. En el que us hem explicat moltes coses, entre d'altres les que ens ha explicat l'alcalde de Bellcaire d'Empordà, en Josep Font, i que resumeix en Dani Cortés.
Ha explicat a Ràdio Capital que la consulta popular que ha organitzat té l'origen en què fa anys que hi ha gent del poble que li demana canviar la data de la festa major. Les dates de les festes queden enmig de les festes de Torroella, de Montgrí i les de l'Escala, però l'alcalde no ha volgut donar la seva opinió respecte a les festes. David Font ha explicat al Supermatí la finalitat del projecte de consultes populars.
Sí, però no és l'important si jo o un altre pensem que ha de ser una data concreta, sinó que la gent realment pugui ara opinar si s'ha de canviar o no s'ha de canviar. Si no s'ha de canviar, no cal dir més dates. Si després es decideix que s'ha de canviar, ja buscarem entre tots les dates que s'hagi de proposar al poble.
A Bellcaire hem començat una consulta per defensar les festes locals. A partir d'avui fins al 10 de novembre es pot votar al mateix ajuntament omplint un formulari.
Gràcies, Dani. Fins demà.
Fins demà.
Que vagi bé.
I us hem explicat altres històries que resumim amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Santa Cristina d'Aro abaixa un 5% l'impost de béns immobles de naturalesa urbana per l'any vinent. En canvi, apuja les taxes d'escombraries, del servei de comprovació d'alcohol i estupefaents i del servei del casal. Les ordenances han tingut el vistiplau de l'equip de govern i de Convergència i Unió i Junts a l'oposició.
L'Audiència de Girona absol el jove acusat de violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell de l'any 2015. La sentència assegura que la versió de la víctima té contradiccions i que no li pot donar una credibilitat suficient. Sosté que acusat i víctima van tenir relacions sexuals i no s'ha acreditat que la noia no les consentís.
L'Ajuntament de Palamós i Mifas analitzen les barreres arquitectòniques del municipi. Representants del consistori i de l'associació han dut a terme un recorregut amb cadira de rodes per comprovar les principals dificultats amb què es troben les persones amb mobilitat reduïda. Ha de servir per concretar les actuacions que cal resoldre.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Algunes de les notícies que us hem explicat avui i la resta les podeu trobar també ampliades a través del nostre web. I abans d'acabar, però, tenim temps per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí.
Aquest dijous comença amb alguns núvols baixos a primera hora del matí i amb un dia dominat per l'ambient assolellat. Temperatures màximes que arribaran als 22 graus i als 6 de mínima, per tant, contrast entre primeres hores del matí i el migdia. I els propers dies, divendres, un dia molt similar al d'avui, però a partir del dissabte ens creua un front que ens deixarà el cel força ennuvolat i amb precipitacions.
Doncs això és el que us hem explicat en aquest supermatí d'avui i que demà ho seguirem ampliant, perquè demà a les 8 hi tornarem puntualment a Ràdio Capital de l'Empordà, Extra FM, Ràdio Bisbal i el portal totbisbal.cat. Mentrestant, moltes gràcies per fer-nos suport, per fer-nos companyia, per escoltar-nos, per confiar en nosaltres, i gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. En Dani Cortés, en David Parreño, en Toni Celles, la Sílvia Pedret, l'Eugènia Güell, en Pau Ponseti, en Pedro Ruiz, en Marc Lapés, l'Alba Elegide, bé, i tota la colla. Que vagi molt bé, tornarem demà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà.